A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Hola, hola, benvingudes i benvinguts a un nou capítol del Piscolabis. Avui he de dir que estic molt contenta perquè torno a estar a l'estudi, a més, parlant d'un tema que m'agrada molt i que la Guiomar ens desgranarà una miqueta més endavant. Què tal, com esteu?
Molt bé.
De primavera, eh? Vull dir...
A més, estem a punt d'estrenar una coseta.
No? Ja ho anunciarem en aquest capítol, no?
Sí,
al final,
no, cap al
però...
final, sí. Va. Us haureu d'esperar una miqueta.
Bé. Molt bé. Doncs poseu-vos un príncipe que comencem. El Piscolabis del Cultius, el podcast que et deixarà amb ganes de més.
Bé, doncs ara toca explicar la beguda que hem triat. De fet, l'ha escollit la Guiomar perquè diu que sempre estem posant alcohols i que això no pot ser, eh, Guiomar? No t'hem fet cas, suposo que ho has escrit tu, no?
Per tant, m'he fet
vale.
cas.
Guiomar, t'has fet molt de cas. I llavors, el príncipe és una beguda feta amb sucs i típica de Mali. Diu així, los pétalos de hibiscos escarlates hierven en una gran olla con las hojas verdes de quinqueliba, una pizca de pan de mono, el fruto del baobab y de jengibre y la bebida llamada príncipe está lista para ser embotellada en Mali. Això d'on t'ho estigui, Omar? Bueno, potser m'hauria d'haver llegit abans, també t'ho dic, perquè m'ho va llegir de sopetón.
No, no ho has llegit abans, però ho has llegit molt bé, per tant, intuïm que el capítol avui està relacionat amb Mali i ara ens ho explicarà tot, que comenci la Guió amb la seva secció.
Ah, exacte. Mira, posem una miqueta de música clàssica, ho intentem.
Música clàssica.
Una miqueta de música clàssica.
S'ha ficat molt exquisita.
Bueno, molt exquisita, ara veureu. Tampoc és molt exquisit, eh? A veure si...
Oh. Hombre. Clàssic.
Bueno, com que no volem que YouTube ens tregui els vídeos, no? Sempre ja sabeu que els que ens seguiu de fa temps que intentem ficar música sense drets. Jo he estat buscant i, en teoria, la cavalcada de les Valquíries de Wagner no té... O sigui, no té, està lliure de drets.
Bueno, i si no, pues, YouTube ja ens informarà.
No veurem vídeo, YouTube.
Perquè ho he ficat perquè sí, perquè jo no tinc ni idea de música, ni de clàssica, ni de nova. Així que he pensat, doncs pues mira, pa'lante, no? Avui, la meva secció va sobre la nova, ja no tan nova perquè va començar el març passat, la nova exposició a la Pedrera de Casa Milà de Barcelona sobre ceràmica de Miquel Barceló. La trobareu fins al 30 de maig i es titula Barceló, tots som grecs. I aviam... Vale, perfecte. Primer parlem una miqueta, no, de qui és Miquel Barceló i dins de quin corrent el podem incloure. Vale? Cal pensar que és un artista viu, per tant, encara doncs, continua creant, encara pot canviar una mica el seu art, no? Però en general és un artista polifacètic. De fet, en l'art contemporani tots són artistes polifacètics perquè les barreres dels estils i dels gèneres doncs, van fluctuant. No? És molt porós, les línies són poroses, que això els agrada molt als crítics d'ara, que vol dir que van d'un lloc a l'altre. No? Ell és pintor, dibuixant, però també és escultor i ceramista des dels anys 90. Però sobretot pintor, dins de l'estil neoexpressionista, que és un corrent dels anys 60 vinculada a l'art brut, que és com creat fora de les línies oficials de l'art, i vinculat a la transvanguardia italiana, que serien com una resposta abigarrada i abarrocada de, en contra del minimalisme i l'art d'aquells anys, no, dels anys 60-70. Ha treballat en moltíssims projectes, com a muralista, per exemple, quan va fer la capella a la Catedral de Palma de Mallorca, que parlarem més endavant. I el títol de l'expo és Tots som grecs, que tenim aquí el catàleg. Bueno, no es veu massa bé, potser.
Sí, sí que es veu. Sí, sí.
Us ensenyaré algunes imatges més endavant. I no res, el títol, que es diu Tots som grecs, té a veure, ojo, amb Lord Byron.
Ah, caram.
Lord Byron, el poeta romàntic del XIX, estem parlant. I Percy Shelley, que és el poeta Percy Shelley, el marit de la Mary Shelley, la de Frankenstein. Que és una cosa que m'agrada molt explicar. Que bueno, hi ha una història que eren un grup d'amics, entre ells el Lord Byron, el Shelley, la Mary Shelley, i més gent que van anar com a una caseta de muntanya, el típic que vas a passar un cap de setmana, i feia molt mal temps i plovia, i van començar, no, a dir, ai, fem un concurs d'històries de por. Mm-hmm. I llavors allí va guanyar la Mary Shelley i va ser com la llavor que després seria el Frankenstein. De fet, es diu, no, que en aquella mateixa festa hi havia un doctor que va fer un relat sobre un vampir i que després Lord Byron li copiaria per fer una mena de vampir, que seria el que després li donaria la idea a Bram Stoker per al Dràcula.
Mm.
Que bueno, són rumors.
Està tot molt ben lligat, eh? Sí, sí.
La cosa és que en aquella època, recordem, segle XIX, romanticisme, hi havia una guerra de grecs contra l'imperi otomà. Alerta el tema, eh?
Que estrany, els grecs contra els otomans.
No havia passat, eh? En cap moment de la història.
La veritat és que no.
I es veu que Lord Byron hi va anar, no? En plan brigadista internacional, no, però ja m'enteneu.
M'agrada el teu, no, però ja m'enteneu.
De fet, va morir allí, aquest home. I, però, en tot cas, era tot aquest rotllo romàntic de, el nostre passat gloriós, la Grècia clàssica, no? Europa ve d'allà, va néixer Europa, Grècia, aquestes coses, no? Molt del romanticisme. I el Shelley i el Byron li van fer un poema a aquesta Grècia agonitzant, que deien que tots venim d'aquí, tots som grecs.
És com una mica tots som supers.
Ja, jo també... No
m'hagués imaginat que haguessin d'anar per allà.
No, jo porto dies cantant aquesta cançó dins meu, però no ho volia dir. Doncs
pues ja està, ja ho hem
tot
dit.
Tots som supers, tots som grans.
Sí.
Siguem petits o generats.
Exacte. Tornem a Barcelona.
Exacte. Barcelona, no? Anem a situar-lo una miqueta. És un pintor que va passar a fer ceràmica. De fet, és un pas molt comú. Hi ha molts artistes que aquestes coses les fan. Per exemple, Joan Miró, juntament amb Joan Artigas, van fer ceràmiques a l'estil mironí, que és com una mena de pas del 2D al 3D. És com una cosa que està entre la ceràmica i l'escultura. Es veu que ell, als anys 90, estava treballant a Mali.
Jo dic, a veure si, perquè estem a Grècia, a Barcelona, ja no he passat per Mallorca, i menys mal que hem arribat a Mali.
De fet, la meva idea inicial és que, com Miquel Barceló és de les Illes, pues en plan una beguda d'allí, tipus la pomada. Però no perquè un altre cop és alcohol. O sigui,
Ens ha quedat claríssim.
Bueno, el següent ja serà alcohol, si s'escau.
Si s'escau, sí.
Bueno, allí, no, a Mali, dèiem que el temps era àrid, hi ha molta sorra i moltes tempestes de sorra. I feien que ell no pogués dibuixar o pintar perquè se li planava tot de sorra. I llavors, a partir d'això, sumat a unes ceràmiques que feien els pobles d'aquella zona, el van influenciar en els seus primers treballs de ceràmica. Que de fet, espera que estic movent això.
Estàs movent això, estàs donant cops al que sí, no es pot fer. Perdó. Tot el que no es pot fer ho estàs fent. Estàs fent també un silenci.
Ja, perdó.
Fulleja un llibre.
Veieu que són unes primeres ceràmiques. Això és ceràmica.
Vols que ho ensenyi jo, que ho estàs veure més a prop?
Mira, són unes primeres ceràmiques que fa influenciat per aquestes ceràmiques de Mali i tot el tema aquest dels colors
àrids. Per la gent que ens està sentint i no veient, són com una mena de calaveres, podríem dir.
Com unes màscares, però màscares. Són més 3D, sembla una calavera sencera.
De fang, no? Com de fang. Sí,
una
com molt textura fang,
sí,
no?
Sí,
exacte. Sense polir.
Exacte, perquè ell la ceràmica que farà... Molt bé, Maria, molt ben apuntat.
Gràcies.
La ceràmica que farà és una ceràmica que no és polida, no és una ceràmica com ens imaginem brillant, sinó que són unes ceràmiques més tipus fang que no acaba d'estar com del tot fet, entre cometes. El que deia, no és una ceràmica la que us imagineu de gerros i plats, no? És una cosa que és experimentació, són formes estranyes, els pega a la ceràmica, vull dir. Els hi dona cops, les forada, les talla, no? Té un pur agressiu de catarsi.
Sort que has aclarit a la ceràmica.
Fa formes estranyes, no? Moldeja i fa les formes mentre s'està fresca i després ho seca i queda una figura com desfeta, com una ceràmica abstracta, com una ceràmica onírica. Mira, a veure si trobem més.
Ara la Guimard torna a agafar el llibre, molt bé.
I estem mirant un altre espai, no? A veure, veieu això que les trenca, les desfà...
És com un gerro desfet, no? Podríem
dir.
Exacte.
Sí, és com una ceràmica abstracta, gairebé, no? Sí. O abstraizante, com si diguéssim. Molt bé, ai.
Segueix, Guió, segueix.
Sí, segueixo? Sí, molt bé. Sí. Llavors, també fa altres figures, això tot ho podreu veure a l'exposició que hi ha a la Pedrera. Per exemple, fa moltes formes d'animals, al ser de les illes, doncs té el mar molt a prop, no? Fa crancs, fa peixos, vale? Primer les deforma i un cop estan cuites fa com si fos a la prehistòria, com la pintura prehistòrica, que el que feien era que per dibuixar el bisonte aprofitaven la hendidura de la roca i llavors a partir d'ahí dibuixaven la forma del bison, visó, doncs fa una cosa semblant de que les desfà i llavors després hi pinta a sobre. I llavors té moltes figures d'aquest estil i fins i tot ceràmiques que són la forma, tal qual, o sigui, un peix, i és una ceràmica d'un peix, un cranc, i llavors són coses d'aquest estil. I això també té molt a veure amb un dels grans treballs que farà de ceràmica el 2004 a la capella de la multiplicació dels pans i dels peixos de la catedral de Palma de Mallorca. I no sé si heu anat, és un gran mural de ceràmica amb peixos, molts colors blaus, colors terres, I per fer aquesta tècnica, de fet, van haver de treballar amb un ceramista italià, perquè es fa com un treball de fang amb una malla de ferro, perquè havien... Clar, penseu que és ceràmica enganxada a la paret. Llavors, primer el que feien era ficar una malla a la paret, ficaven el fang tou a la paret, el feien les formes i tal, i després havien de tallar-ho d'una manera per anar-ho a coure i després tornar-ho a enganxar. Llavors, és com una tècnica que es veu que és una mica capdavantera, es veu? I sí, bueno, és bastant espectacular, bastant
xulo. No, sí, deixa explicat.
Sí, i llavors en aquesta exposició també hi ha bastants peixos i bastantes formes que eren doncs, els projectes que ell feia. Sí que és veritat que podria haver-ho mirat abans de venir.
O posar-t'hi un pòstic.
És el que t'anava a dir. Podria haver fet
llavors
un pòstic.
Llavors hagués perdut la naturalitat.
Estic d'acord.
I, ja, però... I és com la pròpia obra a Barcelona.
Aquestes l'has ensenyat abans. Sí, per exemple, el que fa també té com una sèrie que és de, per exemple, criticant tota la part d'aquesta de Mallorca massificada del turisme.
Ah, totxo, no?
Del totxo. Llavors per això és com el totxo que està fent malbé la ceràmica. I aquí hi ha, per exemple, peixos que són com estudis per després la capella de Mallorca. I sí que és veritat que tindria que haver fet allò dels pòssits. Bueno,
no,
un altre cop serà. Un altre cop
bueno,
serà.
Això ha quedat més...
Més natural, no?
Més mitjà de xip.
I ara que parlem de la capella... No marxem encara de la capella de Palma de Mallorca, uh-huh. Perquè Barceló precisament deia que per ell era un honor treballar juntament amb Gaudí, perquè la capella, o sigui, a la catedral de Mallorca... Gaudí i Jujol van fer un baldaquí.
Uh-huh.
I ell deia, ai, quina il·lusió, estic treballant juntament amb Gaudí. No?
Com que... I Jujol, no? I no li feia il·lusió treballar amb Jujol.
Bueno, vaja. Clar, no tant. Jujol ens fa il·lusió a nosaltres, que som de la zona, però potser...
Bueno, Gaudí també era de la zona.
Ja, però és més internacional, clar, és més internacional. Clar.
Bueno, és que la Sagrada Família ha fet... molt de mal. He trobat
home,
peixets.
Home, molt de mal. No ens fiquem en aquests percals. No ens fiquem en aquests percals, Maria.
Ha fet molt de mal en el sentit que ha com invisibilitzat altres pintors.
Ah, molt bé, molt bé, Maria.
He trobat peixets.
Molt bé, mira, veus, per exemple, també doncs, formes directament de peixos.
Peixets, ja està.
Doncs això, que el Barceló deia, quina il·lusió, no? Estic com treballant al costat de Gaudí. I és curiós perquè ara torna a estar a Barcelona, torna a fer una exposició dins de la Pedrera, que és un edifici fet per Gaudí, i amb forges de Barcelona, que són les que hi ha als balcons, o sigui que torna a estar treballant amb Gaudí de nou. No? I ja sabeu que a la Pedrera els hi encanta, i a nosaltres també els encanta que ho facin, el joc del continente i el contenido.
De fet, va molt bé que diguis això, Guiomar, perquè justament llegint el guió he recordat que el 2015 vam fer un article a quatre mans, tu i jo, on justament vam anar a la Pedrera i vam anar a veure el Lisicki. Bueno, he dit fatalment.
Lisicki.
Mira que ho he dit, ho assajaré. Bueno, fatal.
No passa res, el Lisicki.
No posem pòstics, assajem les paraules. No.
Bueno, tot mira, mal, això, tot és mal. Així, això és així.
És la primavera,
sí,
Maria.
Sí, sí,
tot el que és un artista constructivista, per tant, línies rectes i tal, i llavors, justament, el nostre article tracta no, d'aquesta ironia no, de l'obra de Gaudí a la Pedrera, tota sinuosa i tot plegat, en diàleg no, doncs, amb aquest constructivisme rus tan rudo i tan recto i tan d'angles.
Que això és una cosa que fan molt amb les exposicions a la Pedrera, que és quan nosaltres ens referim al continent del contenido... Em sembla que es diu sinestèsia, no sé com es diu realment, però això del continente i el contenido significa no, el continente, que seria el lloc on està, en aquest cas és un museu, que és un museu que no és el típic museu d'art contemporani, de caixa blanca, de parets blanques, de cubo blanco...
Que tot va començar amb la Sucessió en Vienesa, i el pavelló de la Sucessió en Vienesa. Ja està, apuntes aquí.
Molt bé. Llavors, no és el típic museu d'art contemporani de cubo blanco, sinó que l'edifici té les seves formes i llavors juga amb el propi edifici, el continente i el contenido, que seria l'exposició en si. Això ho fan molt, això ho fan molt a la Pedrera i és una cosa que ens agrada molt, el tema de jugar amb on està exposat, amb el que està exposat.
Exacte.
És molt xulo. I, bueno, és molt interessant. Potser no tenim prou temps perquè ja veig que són... I...
No, tens temps, tens
són
temps.
Són i 13,
no?
Bueno, no tenim poc temps, però bueno, per no parlar de més coses, sí. Dic una última coseta ja de l'exposició, que és
però
una...
Tenim encara fins a, no? Són 20.
Fins i 20.
No sé, jo normalment soc el
tenim
cronos...
5 minuts. 5 minuts tenim.
Ah, vale. Tens temps.
Només per comentar un últim tros de l'exposició, de fet hi ha moltes més parts, vull dir, us convidem a que hi aneu perquè realment és molt xula, que són unes performances que ell feia en un espai ple de fang, o sigui, agafava com un teatre, al teatre hi ficava tot ple de fang, i ell donava cops, rascava, feia forats amb diferents estris, no? Ell, el mateix Barceló ho anomena com la baralla amb la matèria, perquè és la creació, no? Que una cosa que costa de fer és un element gairebé metafísic, no? I és una performance que a més es pot veure allà a l'exposició.
De fet, doncs, ara que dius això de l'exposició, que és molt interessant, i òbviament us animem a que hi aneu, a que aneu a la Pedrera a veure aquesta exposició, on trobareu, on veureu 78 ceràmiques, 11 pintures i quaderns on ell dibuixava. Recordeu, teniu fins al 30 de juny per visitar-la i també inclou el que anomenem l'exposició expandida, que això ja va començar...
Ah, sí, l'exposició expandida, que són un seguit d'activitats culturals que fan al voltant de l'Expo, que ho trobareu al seu web, que són, per exemple, un cicle de xerrades, documentals, cinefòrum, etc., al voltant de l'exposició.
I això em porta a pensar, parlant de documentals, activitats vàries, que tenim nova activitat offline del Cultius.
Bueno, qui viene l'AO, explica'ns, Maria, explica'ns.
A veure, atenció, ho estàveu esperant, que tornéssim a fer un pelotazo d'acte, i aquí està, esteu tots i totes convidades el proper 3 de maig, a 6:45, a les 6:30, a un cinefòrum per veure In Extremis, una aventura vertical al límit.
Es tracta de la presentació del documental de la Genoveva Seydoux, fotògrafa, escaladora lliure en solitari i amiga del Cultius.
Com hem dit, es farà el 3 de maig a les 6:30 al Centre Cultural L'Antic Ajuntament de Tarragona, al carrer Major, i ens fa molta il·lusió i us esperem.
I ara sí que sí, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies a Ràdio Ciutat de Tarragona per cedir-nos un cop més l'espai i al nostre tècnic, el Dani. Sí? I ens podeu escoltar cada 15 dies.
Nosaltres som l'Alba, la Rosa, el Gavino, la Maria i la Guiomar. Som l'equip del Cultius Culturals. Ens podeu seguir a les nostres xarxes i al web cultiusculturals.cat.
Fins la propera.
Adéu.
Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.